Bona tarda, són les 6.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Pere Juventí Balcells.
Avui, preparant el programa, ens hem fet una pregunta. Què és o què hauria de ser l'orgull nacional? De què ens hauríem de sentir orgullosos a l'hora de pensar en el nostre estat o en el nostre país? Tenir una bandera bonica, un himne preciós, la millor gastronomia del món, serien algunes respostes. Tot plegat després de saber que el govern espanyol va gastar més de 600.000 euros en els actes de les Forces Armades de l'Estat per celebrar el Dia de la Hispanitat el 12 d'octubre. I aquí és on ens sorgeixen els dubtes. No ens hauríem de sentir més orgullosos veient les forces de l'Estat fent les tasques que han estat fent aquests dies a l'illa de la Palma o socorrent pobles i ciutats de les flames cada vegada més intensa a l'estiu? No seria aquí on s'haurien de dedicar més recursos com aquests 600.000 euros? De tot plegat, en parlarem en uns instants amb el diputat Gerard Álvarez, diputat d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Com sempre, comencem amb els titulars. Els joves d'entre 18 i 29 anys que hagin rebut la segona dosi fa més de 8 mesos ja poden demanar cita per a la tercera vacuna. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha anunciat aquest migdia la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. A més, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha apuntat que en els últims 20 dies a Catalunya més de 700.000 persones s'han infectat per la variant Omicron.
Un jutjat de Barcelona cita a declarar com a investigada l'alcaldessa Ada Colau per suposades irregularitats en la concessió de subvencions públiques a diverses entitats.
Colau haurà d'anar als tribunals el 4 de març després que el jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona hagi admès a tràmit una querella de l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica.
I el president francès, Emmanuel Macron, aposta per incloure l'avortament a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Ho ha dit al Parlament Europeu durant el discurs de presentació de França com a nova presidència del Consell de la Unió Europea.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
A un quart de vuit, el Barça femení té una cita a les Roces contra el Real Madrid a la semifinal de la Supercopa d'Espanya.
Les blaugranes són les favorites per emportar-se aquest títol, un partit que no gaudirà de gaire afició per la gestió precipitada de l'organització del torneig. Giraldez no pot comptar amb Anna Nogorcevic, però recupera la central Mapi León.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat de la jornada, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Pere, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per l'anticicló, però demà tindrem l'arribada d'un front que pot portar algunes precipitacions. De moment, el que resta de dia d'avui, tranquil·litat, amb alguns núvols a les comarques del sud de Girona, que també al llarg de la tarda viatjaran cap a la costa i per litoral de Barcelona, però sense cap conseqüència. La resta sol i les boires de l'interior d'aquest matí que ja s'han esvaït. Les temperatures s'hi fa o no fa com els últims dies. De cara a demà arriba un front que provocarà, primer, entrada de vent del nord, això també voldrà dir nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 600 o 700 metres, i a la resta del país demà augmentarà la nuvolositat i fins i tot pot haver-hi algun ruixat dispers a punts del sud de la costa de Girona i també costa central cap a última hora del dia. Demà les temperatures seran semblants a les d'avui i de cara a demà passat ho tornarem a parlar altra vegada d'ambient assolellat i temperatures que encara baixaran una mica més.
Els joves d'entre 18 i 29 anys que hagin rebut la segona dosi fa més de 8 mesos ja poden demanar cita per la tercera vacuna.
Ho ha anunciat aquest migdia la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Són les que van vacunar a l'inici perquè potser estaven en algun dels grups que en aquell moment es prioritzaven, com de cuidadors, com de algun altre grup, i que, per tant, comencem amb elles la vacunació d'aquesta edat. I anirem fent de manera progressiva, sempre que hagin passat 4 setmanes després de la infecció.
Recordem que el temps d'espera per la tercera dosi varia segons l'edat. En el cas dels majors de 30 anys, entre la segona i la tercera punxada han de passar un mínim de 5 mesos, mentre que el dels joves entre 18 i 29 anys el període entre les dues dosis augmenta fins als 8.
I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha apuntat que en els últims 20 dies a Catalunya més de 700.000 persones s'han infectat de la variant Omicron.
Argimon ha alertat que la situació és complicada, però ha defensat que l'Organització Mundial de la Salut ja havia previst que la meitat dels europeus s'infectarien en les properes setmanes. Tot i això, ha manifestat que les xifres apunten cap a una desacceleració dels contagis.
Mentrestant, l'efecte de la pandèmia segueix notant-se a les escoles. Directors i professors alerten que, més enllà del problema de les baixes de personal, ara es troben desbordats per l'allau de tràmits tràmits que han de fer en notificar els casos de salut i informar les famílies.
Molts docents també lamenten la incertesa i els dubtes que tenen moltes famílies arran dels canvis freqüents de protocols a les escoles. Els canvis de criteri per confinar i els dubtes sobre qui s'ha de fer una prova i a on està provocant que directors i professors hagin de treballar fins a 12 hores per compaginar les classes amb la resolució i la resposta de les consultes de les famílies.
Les escoles concertades treballen a diari per cobrir les baixes de professors, una tasca més costosa que no pas als centres públics.
Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha explicat al Tot anirà bé que els centres concertats ho viuen amb molt de neguit.
De la mateixa manera que Salut durant la pandèmia s'han pogut contractar aquesta tipologia d'estudiants, dèiem, home, en el moment en què no trobem per fer substitucions, hi ha un col·lectiu de persones que són els que estan a punt, d'aquí 4 mesos tindran el títol de magisteri, que estan a punt de tenir-lo, que poden estar, que estan en disposició i tenen suficients coneixements com per fer unes substitucions a les escoles.
Ruiz també ha explicat que ja hi ha més de 270 professors inscrits a la borsa de substituts d'emergència que van crear amb la Blanquerna, un recurs que ja han hagut de fer servir. Finalment ha conclòs que la seva obligació és avançar-se al que pugui passar per tenir solucions.
Un jutjat de Barcelona ha citat a declarar com a investigada l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, per suposades irregularitats en la concessió de subvencions públiques a diverses entitats.
Colau haurà d'anar als tribunals el 4 de març després que el jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona hagi admès a tràmit una querella de l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica. L'alcaldessa de Barcelona confia que la querella quedarà en res.
Jo encara ni he estat notificada, però el més important és que l'única dada que tinc a dia d'avui és que aquests fets són els que va arxivar Fiscalia i va considerar que no hi havia cap indicador d'irregularitat, per exemple. Per tant, em sembla fora de lloc plantejar cap cessament.
Després de conèixer la notícia, els serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona ja s'han personat al jutjat per col·laborar.
Des de l'oposició, Ciutadans i el Partit Popular han reclamat a Colau que dimiteixi. En canvi, Junts per Catalunya prefereix esperar a que la justícia digui quina responsabilitat va tenir Colau en el cas.
En una entrevista al Tot anirà bé, el regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha dit que el seu grup no repetirà el que van fer els comuns amb l'alcalde Xavier Trias.
Nosaltres el que no farem, però no ho farem de cap manera, és creuar les línies vermelles que sí que va creuar a la Colau quan es va aprofitar de manera vergonyosa, de manera vergonyosa i sense escrúpols, de les falses acusacions de les clavegueres de l'Estat contra l'alcalde Trias.
Martí ha aprofitat per reclamar a l'alcaldessa Colau que tingui tolerància zero amb la corrupció. Des de Ciutadans, la regidora de Luz, Guitarte, ha reclamat a l'alcaldessa que compleixi amb el codi ètic dels comuns i dimiteixi.
El president francès Emmanuel Macron aposta per incloure l'avortament a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Anem cap al Parlament Europeu amb la nostra enviada especial, Judit Caselles. Bona tarda.
Bona tarda, Pere. Per sorpresa dels eurodiputats, Macron ha aprofitat el seu discurs inaugural per demanar una reforma de la Carta de Drets Fonamentals que inclogui el dret a l'avortament.
Je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement.
Espero que puguem actualitzar aquesta carta i, per ser més concret, sobre la protecció del medi ambient i el reconeixement al dret a l'avortament, ha dit textualment. Unes paraules que arriben després que Roberta Metsola, la nova presidenta de l'Eurocambra, hagi estat criticada per part de les forces més progressistes per ser contrària al dret de l'avortament. Ahir, però, Metsola va sortir del pas assegurant que, com a presidenta, respectarà les resolucions que es prenguin per majoria en aquesta institució europea.
I, Judit, què més ha dit Macron en aquesta intervenció?
El president francès aposta per superar la crisi sanitària, per fixar el preu del carbó i establir unes regles comunes de salaris mínims. També per tornar a donar valor a les democràcies europees, com podem escoltar-lo en aquesta traducció.
Todos juntos hemos demostrado lo contrario de una idea que estaba infiltrándose. Y por eso estaremos en la cita del combate por la democracia liberal. Un combate para defender nuestros procesos electorales frente a intentos de injerencia extranjera.
Sobretot, diu, cal defensar-se de les ingerències exteriors.
I amb el nomenament de Metsola com a nova presidenta del Parlament Europeu, com queda repartida ara la força al Parlament Europeu?
ara que la presidència del Parlament Europeu ha passat de mans socialdemòcrates a mans del Partit Popular, els conservadors ja ostenten la majoria dels càrrecs de les institucions europees. A més de la presidència del Parlament, també tenen la de la Comissió Europea amb Ursula von der Leyen i la del Banc Central Europeu amb Christine Lagarde. En canvi, els socialistes europeus s'han quedat només amb Josep Borrell com a cap de la diplomàcia de la Unió Europea.
Moltes gràcies, Judit.
A vosaltres.
El govern espanyol va gastar més de 600.000 euros en els actes de les Forces Armades de l'Estat per celebrar el Dia de la Hispanitat el 12 d'octubre.
La xifra s'ha conegut a partir d'una pregunta escrita al Congrés dels Diputats que ha realitzat el diputat d'Esquerra Republicana Gerard Álvarez. El ministeri, liderat per la socialista Margarita Robles, es limita a respondre amb aquesta xifra i remarca que inclou els assajos previs als actes.
I a aquesta hora de la tarda podem parlar amb Gerard Álvarez, i és diputat d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
En resposta a les seves preguntes, el Ministeri de Defensa ha fet pública una xifra, 636.613 euros, és el cost de la desfilada militar del 12 d'octubre de 2021. Què els sembla aquesta dada?
Bueno, segueix semblant desproporcionada totalment. O sigui, ja ho sabíem, no?, d'anteriors desfilades, i aquesta un cop més doncs s'ha demostrat que hi ha un malbaratament de fons públics important que segurament podria servir en molts altres sectors més necessitats que no paguen una desfilada militar.
Vostès van demanar aquestes dades, si no ens equivoquem, a principis d'octubre, dies abans d'aquesta desfilada del 12 d'octubre, i han rebut la resposta tot just ara. Com valoren també aquest retard en haver demanat aquestes dades i que la rebin precisament mesos més tard del que esperaven?
Bé, és una norma no escrita. Al final, que et contesti el govern mesos més tard és una cosa habitual. No només passa amb aquesta pregunta, sinó que normalment ja sol passar bastant en totes les preguntes escrites que fem. En qualsevol cas, la resposta en si ha sigut tal qual. O sigui, no hi ha hagut cap tipus d'argumentació, ens han donat la xifra i res més. També potser esperàvem algun tipus d'argumentació per part del govern sobre per què hi ha aquest malbaratament de fons públic per una desfilada.
I per quin motiu creu que no hi ha aquesta argumentació? Per què aquesta xifra no va acompanyada del que demanàveu?
Bé, perquè al final l'estat espanyol és un estat borbònic i militarista, i per tant aquí no hi ha argument possible que pugui justificar que aquest cost, aquests euros, aquests milers d'euros, vagin destinats a una desfilada militar. I realment, diem el que vam dir ja l'altra vegada, en aquest cas, creiem que sectors com, per exemple, el sanitari, que tenien en compte l'emergència sanitària actual, estarien molt més ben utilitzats que no pas per una desfilada militar. En qualsevol cas, la resposta és la que és, ja ens esperàvem també, i un cop més s'ha demostrat que aquests diners és un malbaratament molt, molt elevat per una desfilada.
I per què creuen que aquesta exhibició armamentística sempre és motiu d'orgull nacional? Per què no ho són, per exemple, el que ara comentaves, la sanitat del país, per exemple?
Bé, justament pel que he dit abans, al final un estat borbònic i militarista s'enorgulleix i fa exaltació de poder, no?, d'aquest poder que té aquest estat enfront dels altres. I en aquest cas el poder militar sempre és un, com a mínim per ells, és un motiu d'orgull, una cosa que no treu que la respectem, per descomptat, però en aquest sentit creiem que es pot honrar molt millor un 12 d'octubre o el Dia de les Forces Armades amb actes molt més petits i sense arribar a aquests costos tan desorbitats.
I han presentat aquestes alternatives també al govern espanyol, a banda d'aquesta proposició no de llei que presenten, que diguéssim, voleu suprimir aquestes desfilades, insteu aquest govern espanyol, aquest executiu, a suprimir aquestes desfilades militars. Heu pogut fer una proposta del que us agradaria?
Bé, primer de tot, amb aquesta proposició de la llei, el que buscàvem directament és que aquestes desfilades es deixessin de fer directament ja, perquè realment aquest cost no es pot tornar a gastar d'aquesta manera, no? Malgrat que, suposo, doncs, ja també deu estar informats, a la Comissió de Defensa a la qual vam presentar aquesta PNL, només nosaltres vam votar-hi a favor, el grup que la vam presentar, i per tant doncs això també doncs ens fa veure que realment en general en si els partits polítics de l'estat espanyol no estan disposats ni per eliminar les desfilades militars i segurament tampoc per intentar fer actes més petits. I en aquest cas també lamentem, sobretot, que Podemos no votés a favor de la nostra PNL, ja que creiem que justament ells, en un partit d'esquerres, haurien d'intentar doncs no posicionar-se en aquest sentit. I també lamentem que els altres partits independentistes ni tan sols van presentar el dia d'aquesta comissió.
I finalment, també demaneu retallar el pressupost que aquest ministeri destina també a altres partides pressupostàries. Voleu que es retalli també, no?, el que és la despesa militar del país, entenem.
Sí, en general, la despesa militar que comporta això. a més, tenint en compte que, per exemple, en aquests pressupostos hi ha hagut doncs, un increment molt important i, a més, amb la dada oficial que hi ha d'aquest increment de pressupostari, no es té en compte les altres partides que hi ha als altres ministeris que acaben directament anant també a defensa. Per tant, estem parlant d'un altre cop un cost desproporcionat al final per una utilització militar nula, perquè recordem que al final l'estat espanyol té una influència molt petita, més allà ridícula a nivell geopolític. No? Per tant, aquí creiem que aquests diners doncs, es podien utilitzar, doncs, com hem dit, en el sector sanitari o en molts altres que segurament ho necessitaran molt més.
Gerard Álvarez, diputat d'Esquerra al Congrés dels Diputats, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Pere Juventí Balcells.
Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, defensa l'acord amb el govern espanyol per derrogar part de la reforma laboral. Respon així a Gabriel Rufián, que aquest matí ha dit que Esquerra Republicana no hi votarà a favor perquè seria una traïció a la classe treballadora.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Rufián ha dit que l'acord entre patronals, sindicats i el govern espanyol és maquillatge i que per això hi votaran en contra al Congrés. També ha acusat el PSOE i Comuns de no parlar amb ells sobre l'acord. Camil Ros, en una entrevista del Tot anirà bé, ha assegurat que així funciona el diàleg social.
Està parlant que el govern del PSOE i Podemos han parlat poc amb ells durant el procés de negociació, no han negociat. Jo això ho entenc i segurament tindria que ser més. Però també haig de dir que quan nosaltres vam acordar la llei de participació institucional, la Generalitat de Catalunya, amb el conseller Chakir, que era d'Esquerra, doncs ho va negociar amb nosaltres. I després els grups parlamentaris que ho tenien que votar. Per tant, el diàleg social funciona així.
Ros també ha reconegut que no s'ha derogat tot el que va impulsar el Partit Popular, però ha assegurat que es tracta d'una millora substancial per als treballadors.
I sindicats i immobiliàries denuncien que el bo jove d'ajuda al lloguer que ahir va aprovar el govern espanyol és una cortina de fum i servirà de poc a ciutats tensades com Barcelona.
El portal immobiliari Fotocasa alerta que només un de cada 10 pisos de lloguer de Barcelona podria beneficiar-se del bo jove. L'ajut fixa en 600 euros el topall del lloguer, ampliable a 900 en algunes comunitats autònomes. Doncs bé, segons l'anàlisi del portal immobiliari, només el 0,8% dels lloguers a la capital catalana estan per sota dels 600 euros. En el cas que el límit sigui de 900, tan sols serien susceptibles de rebre l'ajut el 18% dels lloguers. Perquè ens fem una idea, segons l'índex immobiliari Fotocasa, el preu mitjà per llogar un habitatge de 80 metres quadrats a Barcelona és de 1.345 euros al mes.
El Departament d'Interior posa en marxa un pla per tal d'aconseguir que més dones formin part dels cossos operatius de Mossos, Bombers i agents rurals a Catalunya, tot plegat per eliminar la gran manca de paritat que hi ha als cossos. Un 40% de les places serà per les dones.
Tot i que els Mossos d'Esquadra són el cos de seguretat amb més presència de dones i un cos pioner a tota Europa, fa anys que s'han estancat en la paritat. Ara és del 22%. Rosa Gubianes, inspectora dels Mossos d'Esquadra i cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat, ha manifestat al matí de Ràdio Estel que la xifra encara és molt menor si ens fixem en els alts càrrecs del cos policial.
El que veiem, i ho diuen les dades, és que si no fem res, serà molt difícil poder arribar a la igualtat. Llavors, s'han d'emprendre accions. No solament hi ha d'haver la bona voluntat de que hi hagin més dones, sinó que també s'han de prendre accions.
Les xifres apunten que sense aquesta modificació la paritat als Mossos d'Esquadra no arribaria fins d'aquí a 45 anys i als bombers i agents rurals fins d'aquí a més d'un segle.
El Liceu vol instal·lar a la seva segona seu a l'IMAX Port Vell de Barcelona. La proposta, batejada com a Liceu Mar, es dedicaria a projectes més experimentals i contemporanis després que l'aliança entre l'Hermitage i el Teatre d'Òpera no tirés endavant. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha avançat el diari Ara, l'espai donaria cabuda a la seu del Centre d'Òpera de Nova Creació, un ens que impulsaria la nova òpera des de molts àmbits. Amb el projecte, la direcció del teatre també es planteja complementar l'activitat educativa allà i del petit liceu. Fixa també una temporada estable de dansa i programes d'òperes barroques o de cambra. L'IMAX Port Vell, recordem que porta tancat des del 2014. Des de l'Ajuntament de Barcelona celebren l'aposta del Liceu, ho ha dit l'alcaldessa Ada Colau a TV3.
Ja fa temps que s'està treballant en aquest sentit. Nosaltres sempre hem dit que veiem molt bé aquest projecte, que ho facilitarem i ajudarem en tot el que estigui en les nostres mans, perquè pensem que el Liceu, doncs, és clarament, no?, un teatre líric de referència mundial i que té, evidentment, una seu històrica a la Rambla que s'ha de mantenir, però que té molt més potencial.
La Comissió Executiva del Teatre ja treballa en l'estudi tècnic i econòmic per veure la seva viabilitat. També el Port de Barcelona s'ha mostrat satisfet amb la notícia. En una piulada ha assegurat que la cultura sempre serà benvinguda i creu que el projecte enriquirà i dinamitzarà aquest espai de la ciutat.
Gràcies, Sílvia. El Tribunal Europeu de Drets Humans no ha admès el recurs dels joves del Sassu, que denunciaven l'Estat per la vulneració dels drets a un judici just.
Ho ha anunciat un dels condemnats, Iñaki Abad, que a les xarxes socials ha dit que davant del desemparament de totes les institucions judicials queda una societat que ho ha entès perfectament. El Tribunal Europeu confirma que tres jutges van declarar inadmissibles tots els recursos presentats, però no ha fet públic el motiu del rebuig.
La Comissió d'Interior ha aprovat una proposta d'en Comú Podem que insta el govern a elaborar un protocol d'actuació dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments.
El document aposta per regular la participació de les unitats especials d'antiavalots de la Brimo i Arro, sobretot en casos on hi hagi persones en situació de vulnerabilitat. Hi ha votat a favor els dos partits del govern, Junts i Esquerra, el PSC parcialment, la CUP s'ha abstingut i Vox i Ciutadans hi han votat en contra.
I aquesta matinada els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner que ahir a la nit va deixar el tràiler en flames a l'autopista AP7 a Girona. La policia el va trobar al marge i multiplicava per 7 la taxa d'alcoholèmia.
La policia va rebre un primer avís cap a les 11 de la nit perquè el conductor anava fent esses mentre conduïa. Quan anaven cap allà van saber que tot el tràiler s'havia encès. Quan els bombers van apagar el foc, els Mossos van comprovar que no hi havia ningú a dins del vehicle. Finalment van trobar el conductor estirat al marge a l'autopista a uns 20 metres d'on havia deixat el camió. La policia li va fer una prova d'alcoholèmia i el camioner va superar fins a 7 vegades el límit permès dels conductors professionals.
Punt i seguit.
Per primera vegada en els 72 anys d'història del Festival de Cinema de Berlín hi haurà dues produccions catalanes competint a la secció oficial i una d'elles serà en català.
La Berlinale ha anunciat que hi competirà Alcarràs, la segona pel·lícula de Carla Simón. La directora tornarà al festival 5 anys després de ser doblement premiada pel seu debut, estiu 1993. També optarà a guanyar l'Os d'Or Un any, una noche, d'Isaac i la Cuesta, que ens transporta fins a la sala Bataclan de París la nit dels atemptats terroristes del 2015 a través de dos dels seus supervivents.
I acabem amb els esports. Carla, menys d'una hora, a un quart de vuit, el Barça femení s'enfronta al Real Madrid, on intentaran aconseguir el bitllet per la final de la Supercopa d'Espanya.
Les blaugranes lluitaran per emportar-se l'única competició que se'ls va resistir l'any passat. Aquest any són les favorites per emportar-se aquest títol. Per Jonathan Giraldez, aconseguir la Supercopa és el premi que es mereix l'equip.
Guanyar la Supercopa seria, no crec un cop d'autoritat, sinó més bé un premi per tota la temporada que estem fent, perquè fins ara hem guanyat tots els partits i, a més, crec que jugant molt bé al futbol. I seria un premi aquesta part mitja de la temporada de tenir aquest feedback, no?, cap a nosaltres, de guanyar un títol que, de fet, l'any passat no el van guanyar.
A la roda de premsa a les Rozas, Giraldez va estar acompanyat de la capitana Alexia Putellas, que va criticar que l'organització del torneig no dongui facilitats a l'afició.
Hem de donar facilitats a l'afició que vol venir a veure'ns, i està clar que amb la planificació tan a última hora no és possible. Jo crec que la gent es mereix que es puguin organitzar bé, com el cas del Camp Nou, que s'ha fet a 2 mesos vista, més o menys, i la gent ha respost.
L'altra semifinal de la competició enfronta el Llevant amb l'Atlètic de Madrid i es jugarà demà.
Una semifinal per cercar-la on el tècnic podrà tornar a comptar amb la central Mapi León, que va rebre ahir l'alta mèdica després de mes i mig de baixa.
Sí, qui no podrà jugar, però, és Anna Nogorcevic, que té una lesió al soli de la cama dreta i queda pendent d'evolució. La trobada que es disputa a les Rozas es podrà seguir en obert per Esport 3 i per Teledeporte.
Pel que fa al primer equip masculí, demà té una cita a Sant Mamés per disputar els vuitens de la Copa del Rei.
El tècnic Xavi Hernández és optimista de cara al partit de demà i considera que l'equip està en bona forma i va en bona direcció, però reconeix que els falta el resultat.
S'estan veient coses molt positives, hem de millorar moltíssim en d'altres i sobretot en el resultat. En el resultat, sí, poden haver-hi molt bones sensacions, però al final hem de ser més efectius en els minuts que dominem, hem de parar més contres, hem de ser més competitius en les àrees, tant en atac com en defensa, però bé, les sensacions són molt bones.
La novetat a l'entrenament d'avui ha estat Brightway, que podria tornar a jugar aviat, inclús podria entrar a la llista de convocats pel partit de Copa. Memphis Depay ha fet treball específic al marge del grup a la roda de premsa. Xavi també s'ha referit a Dembélé, una renovació que està encallada. Xavi considera que aquesta situació no es pot allargar més.
Estem en una situació difícil, complicada. Crec que hem sigut molt clars, sobretot jo, amb l'Ousmane. I arriba un punt que no... La situació no s'entén, perquè ell vol quedar-se, ell vol renovar, però al final no es pren la decisió. Llavors, com a club hem de prendre una. I és aquesta, és caixa o faixa, és o renova o buscar una solució de sortida del jugador.
El tècnic blaugrana decidirà demà si el francès viatja amb l'equip o no.
En bàsquet, el Baxi Manresa rep l'Obradoiro a 10:15 al Nou Congost.
Un partit que pot certificar la presència dels del Bages a la Copa del Rei després de 18 anys. Els gallecs han guanyat els 4 últims enfrontaments amb els catalans, però aquest any el Baxi Manresa presenta una molt bona temporada. Pedro Martínez, pel partit d'avui, podrà comptar amb tots els seus jugadors.
El partit d'Eurolliga, ajornat entre el Barça i el CSKA de Moscou, finalment es jugarà el proper 27 de febrer.
Sí, el partit s'havia de disputar el 6 de gener, però es va suspendre per casos de coronavirus als dos equips. La setmana proposada per la competició europea és la que està reservada pels partits de seleccions. A la Lliga Leb Or, el tècnic, hem sabut ara fa uns minuts que el tècnic Jordi Sargatal és positiu en Covid-19 i, per tant, no podrà dirigir Girona a Lleida en el partit de demà. Qui el substituirà serà Arnau Sacots.
I acabem parlant de tennis. El tennista serbi Novak Djokovic ha comprat el 80% d'una companyia danesa per desenvolupar un tractament contra la Covid.
Es tracta de la companyia de biotecnologia Quant BioRes amb l'objectiu de crear un tractament contra el virus. Djokovic, recordem que va ser expulsat d'Austràlia per no estar vacunat i per això no està disputant l'Open d'Austràlia que s'està disputant aquests dies al país.
Dia com avui, de 1946, va néixer Dolly Parton, la reina del country. També va ser actriu, productora musical i escriptora. Amb la seva alegria, acabem el punt i seguit d'avui. A la producció hem tingut a Ferran Capdevila i a la tècnica en David Morral i també des de casa la nostra companya Diana Silva. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. Just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working out.
Ràdio Estel.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rull, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.